Ja tenim amb nosaltres la vicepresidenta del govern, la Neus Munté, i portaveu de l'executiu. Neus, bon dia, senyora Munté.
Bon dia.
I consellera de Benestar també. I Família, que mai ens oblidem d'aquesta etiqueta. Els polítics han traslladat a la ciutadania els mals de la crisi, tal com diu el Jaume Barberà?
Jo crec que estem vivint una crisi sense precedents, on els principals, en aquest cas les persones, estan patint els pitjors efectes d'aquesta crisi. Per tant, des dels governs, tots ells, jo crec, sense distinció, es fa un gran esforç de contenció, però és evident que qui paga les conseqüències de la crisi estan sent els ciutadans i ciutadanes, especialment aquells que parteixen d'una situació de major dificultats o de major vulnerabilitat ja des d'abans de la crisi. Per tant, podria estar parcialment d'acord o amb matisos amb el que manifestava el senyor Barberà.
A Catalunya, les retallades s'han acabat?
Sí, aquest és un plantejament que des del govern de la Generalitat i el president de Catalunya ha manifestat ja fa molt de temps. Les retallades s'han acabat perquè hem tocat el moll de l'os i no podem anar més enllà. S'han fet sacrificis importants preservant els eixos més principals de l'estat del benestar. Per tant, s'ha patit en l'àmbit sanitari, s'ha patit en l'àmbit dels serveis socials, de l'educació, ho sabem, però això ha finalitzat i estem fent grans esforços per mantenir aquest esquema que és fonamental i que té en les polítiques de benestar i de protecció social el seu objectiu principal.
Fins allà on li permet la intimitat personal, eh? Des de quan sap que serà vicepresidenta del govern?
Molt poques hores abans de ser-ho.
Per què vostè i no cap altre membre del govern? Per la famosa etiqueta de benestar social i família que l'acompanya, i això suposa donar un missatge a la societat de que les polítiques aniran per aquí?
Jo crec que no és una etiqueta, sinó que és un objectiu de primer ordre del govern en tots moments, no estrictament el benestar social i família. Jo sempre he dit que les polítiques socials ni comencen ni acaben amb un sol departament, abasten moltes altres àrees de govern, afortunadament, jo diria totes. Per tant, jo no parlaria en cap cas d'etiquetes, i el per què jo i no un altre conseller, consellera, perquè tots estan molt i molt ben capacitats per fer qualsevol altra tasca. Aquesta és una potestat exclusiva del president de la Generalitat, per tant no puc parlar en nom seu.
Ha pogut veure l'enquesta del periòdico d'avui?
Sí, l'he conegut i he pogut fullejar el diari. Sí.
A Catalunya en Comú estaria, si existís, estaria en disposició de disputar-li al si existís, a la llista del president, aquesta primera posició, per bé que en tots els escenaris plantejats per l'enquesta quedaria per davant sempre la llista que on capçali o formi part el president Mas. Aquest ascens, a què creu que es deu?
Doncs clarament, com vostè deia, estem davant d'una enquesta i que presenta un escenari que en aquests moments no existeix encara, com és el cas d'aquesta candidatura aglutinada en aquests termes de que guanyem Catalunya o qualsevol altra denominació. Jo el que crec és que hi ha una conclusió molt clara, i és que ja fa temps que a Catalunya hi ha un canvi important de tendència, i el motor és el procés sobiranista. Per tant, crec que s'explica per això el fet que amb qualsevol de les hipòtesis que mostra aquesta enquesta, la llista que aglutina la persona del president de Catalunya, també amb la denominació que es vulgui, apareix en primer lloc. Per tant, segurament té més sentit que mai parlar, amb els termes que ho feia el president, de la necessitat d'activar aquest turbo i, per tant, d'aconseguir la màxima unitat possible envers aquest plantejament clarament i nítidament sobiranista. De fet, crec que també l'enquesta mostra que la claredat respecte al procés obté una bona nota, per entendre'ns, atès que aquelles forces
bona
polítiques...
Bona nota, però suficient? Ho dic perquè en alguns escenaris plantejat, anant pel broc gros, la suma de Convergència, Esquerra i la CUP...
No assoliria la majoria absoluta.
Què passa si el 27 de setembre això succeeix així?
Bé, entenc que hem de treballar perquè això no sigui així. Entenc que hem de treballar precisament a la línia d'aglutinar la màxima unitat possible entorn les forces sobiranistes i entorn aquelles entitats que han estat capaces de mobilitzar i aglutinar tanta il·lusió col·lectiva en els darrers anys, per tal de tenir una majoria suficient. Si el que volem és que el 27 de setembre siguin unes eleccions plebiscitàries que suposin el tret de sortida cap a aquest estat que volem que sigui independent, perquè necessitem les eines, aquest és l'objectiu final, les eines d'un estat, precisament per poder donar resposta als reptes socials, a la crisi, uh-huh. i aquests aspectes que comentàvem ara fa un moment, relacionats amb l'estat del benestar, per exemple, o la recuperació econòmica, que és l'altra pota indestriable, no? del progrés del nostre país. Si això és el que volem, i realment això és el que volem, i també és així des de la posició de govern, necessitem doncs, reforçar al màxim aquest espai i, per tant, assolir una majoria suficient. I això és el que d'aquí, el 27 de setembre, hem d'aconseguir.
Deia vostè, treballar en aquest sentit. Interpreto, doncs, que es llançaran missatges de tipus social, però de dir, escolteu, ni polítiques de dretes ni polítiques d'esquerra. Si no hi ha eines d'estat, no es poden fer polítiques de cap tipus.
L'eix dretes i esquerra, sí, llegeix bé. L'eix dretes i esquerres crec que en aquest moment necessàriament passa en un segon terme. El que necessitem són eines, que vol dir instruments, des d'un punt de vista competencial, recursos econòmics, per descomptat, per poder fer totes aquestes polítiques que s'adrecen al progrés, que és un progrés social, per descomptat, i que va de la mà del progrés nacional, com ha estat sempre i com hem explicat, jo crec que sempre. Ara ho hem de fer segurament d'una manera més clara, o més concisa, o més pedagògica, però aquest és l'objectiu.
Que això ho digui una persona que prové de l'UGT té el seu mèrit. No sé si al capdavant, o número dos, d'un govern que moltes vegades es titlla de directament neoliberal.
Però jo porto fa molts anys que milito en la mateixa formació política, els mateixos aproximadament que sóc afiliada a la UGT de Catalunya. I jo sempre he viscut com una qüestió no només complementària, sinó perfectament que s'enriqueix l'una a l'altra. Uh-huh. Tot el que té a veure amb el progrés del nostre país, que va acompanyat necessàriament de totes aquelles polítiques que s'adrecen a les persones i al seu benestar. Per tant, ho he viscut amb tota normalitat, com s'ha viscut també així en el que és el meu partit i en el que és doncs, el meu sindicat.
Posis un moment al barret de consellera de benestar i després li demanaré que se'l posi de vicepresidenta, però des d'aquí, fins que el president convoqui les eleccions, que m'imagino que serà el 3 d'agost, no? Si descomptem 27 de setembre, 55 dies, serà el 3 d'agost,
sí.
Quines prioritats té el seu departament per intentar executar en aquestes acaballes de legislatura?
Doncs, per dir-ho resumidament, una d'elles, la principal, és la lluita contra la pobresa i l'exclusió social. Per això vam aprovar fa escassament 19 dies un pla de govern de lluita contra la pobresa, amb tot un seguit d'accions que no s'incardinen només en el Departament de Benestar Social i Família, com deia abans, abasten el conjunt de departaments. Per això avui mateix celebrem la cimera anual de la taula del tercer sector social amb el president Mas, per tal de també doncs, revisar les mesures que hem dut a terme en els darrers anys i posar-nos deures de futur. Aquest és un aspecte molt clar. També en l'àmbit de la infància i l'adolescència estem treballant amb un pla que desenvolupa el Pacte per la Infància, que vam poder signar fa un parell d'anys, i donaria també doncs, un aspecte molt, molt destacat a tot el que té a veure amb la igualtat de les persones. Estem treballant amb una llei contra tot tipus de discriminació, desenvolupant la llei contra l'homofòbia, que va aprovar el Parlament de Catalunya fa escassament 8 mesos, i per tant, de manera, diguem-ne, resumida, perquè abasten, crec, aspectes molt amplis, serien aquests.
Ara, el de vicepresidenta, el barret de vicepresidenta. La seva successora, Joana Ortega, Joana Ortega, va estar imputada per haver organitzat el 9 de novembre. Entenc que aquesta... Entenc que aquesta querella no s'hereta.
No s'hereta.
Va directament a la persona. Però jo li pregunto, políticament, com l'hereta, o dit d'una altra manera, fins on està disposada a arribar vostè per defensar el que queda del 9N, l'esperit?
Doncs, com ho va estar la vicepresidenta Ortega, i en la mesura que tots i cadascun dels consellers estem absolutament compromesos amb aquest procés fins al 27 de setembre. Per tant, continuar doncs, amb la defensa col·lectiva del president de Catalunya, de la consellera Rigau, de la vicepresidenta Ortega, que per fer les coses com es fan en democràcia i com ens demanava una àmplia majoria del poble de Catalunya, que era posar les urnes per poder decidir lliurement el nostre futur, doncs sobre les seves esquenes pesa una querella per part de l'estat espanyol. En aquest sentit, doncs, continuar defensant els mateixos objectius, els mateixos principis i fer-ho amb la mateixa dignitat que ho han fet ells.
I continuar muntant estructures d'estat?
Per descomptat. Aquest també és un objectiu
del
primer.
Quines són les que té en cartera?
Doncs aquesta és una tasca col·lectiva, de tot el govern, com vostè sap, i hi ha un comissionat que treballa de manera, diguem-ne, específica i concreta sobre aquests aspectes, però sempre hem dit que hi ha dues estructures d'estat que són imprescindibles. Una d'elles és l'agència tributària i l'altra és l'agència de protecció social. Aquesta, de fet, sí que té una incidència important respecte als aspectes que coordina i que gestiona el meu departament, però que abasta moltes altres matèries.
En els seus departaments, tant vicepresidència com benestar social, manté els càrrecs d'unió que tingués dintre de la seva estructura?
Fins aquest moment sí, no hi ha hagut cap canvi.
Ni tampoc li han demanat de plegar?
No m'han demanat de plegar, ningú ha demanat, en aquest sentit, no se m'ha adreçat amb aquest missatge. Per tant, com deia l'altre dia, treballem amb tota normalitat i no hi ha hagut cap canvi.
Per tant, no hi ha hagut efecte crida?
No.
Per part de la gent pròxima Durant per deixar el govern? Com ho interpreta?
Doncs perquè jo penso que les persones, independentment de qui les hagi proposades, són els càrrecs d'un govern i, per tant, han estat anomenats i anomenades pels consellers respectius. Això és en el cas, així és així en el cas del Departament de Benestar Social, però és extrapolable a qualsevol altre departament del govern. I, per tant, en aquest sentit no s'ha produït cap canvi. Altra cosa és que tots els consellers, això passa ara, ha passat al llarg de la història i continuarà passant ben segur, han de poder confeccionar i perfilar i reforçar els seus equips en cada moment, d'acord a les seves prioritats i a les línies de treball de cada departament.
Abans d'ahir, en aquest mateix programa, l'Andrea Levy, que venia a acomiadar-se com a tertuliana perquè ara les noves obligacions dins del Partit Popular l'obliguen doncs, a deixar-ho de ser i se'n va viure a Madrid, etcètera, etcètera, però abans de marxar va deixar com una mena de missatge. Estigueu atents pel vols del 10-11 de juliol a la conferència política que faci Mariano Rajoy, perquè possiblement hi hagi alguna oferta per part del president espanyol. El govern català està... té notícies d'aquesta oferta, d'on pot anar, primer si existeix i després per on pot anar?
No en tenim notícia, però hi ha una qüestió que és molt òbvia. En els darrers anys hi ha hagut altres anuncis d'una possible oferta per part del govern de l'Estat en matèria de finançament. Recordo perfectament la presidenta del Partit Popular Català, la senyora Sánchez Camacho, que en més d'una ocasió va afirmar que hi hauria una oferta, una proposta per part del govern del PP que seria, impossible de dir que no. Encara l'estem esperant, aquella oferta. Per tant, a data d'avui, això no s'ha produït. Jo diria que el govern de l'Estat va molt tard a l'hora de plantejar o de respondre ofertes o plantejaments que s'han fet des de Catalunya, clarament també en l'àmbit del finançament. Per tant, res. Jo diria allò de res nou sota el sol.
Posem-nos optimistes. I que Rajoy té una oferta de pacte fiscal en la línia del que li va demanar el president Mas al setembre del 2012. Les coses continuen com fa 3 anys i asseiem-nos o han canviat?
No, dues qüestions. Per començar, anem molt tard ja amb el que seria el canvi del model de finançament, la necessària renovació del model de finançament. I segona, hem passat clarament pantalla respecte a aquell plantejament de nou pacte fiscal que el president Mas va dur a Madrid, recolzat per una amplíssima majoria política i social a Catalunya i d'una mobilització important, perquè entenem que aquestes eines d'estat que són tan imprescindibles passen clarament per un canvi en el model de finançament i per un pacte fiscal que jo crec que era una proposta molt i molt positiva i molt interessant. Insisteixo, hem passat pantalla, estem en una altra fase i en un altre moment, i com el president de la Generalitat en altres casos ja ha manifestat, qualsevol proposta, insisteixo, fins al moment zero, que s'hagi o que es pugui fer o que es pogués fer des del govern de l'Estat ha de passar necessàriament per una consulta, per compartir-ho amb totes aquelles forces polítiques que en aquests moments estem treballant clarament per les eleccions plebiscitàries del 27.
És a dir, vingui el que vingui de Madrid, passarà per les urnes.
Ha de passar per les urnes, necessàriament, qualsevol oferiment que pugui alterar o pugui modificar el plantejament que estem fent fins ara i que compta aquest sí amb un gruix de comú acord, és a dir, amb una majoria que està en aquest sentit.
Fins diumenge hi havia una persona que era vicepresidenta i una altra persona que era portaveu. A partir de dilluns, des de dilluns passat, vicepresidència i portaveu del govern és la mateixa persona que és la que estem entrevistant, la Neus Munté. Vostè, quan només era consellera de Benestar i Família, va fer una roda de premsa, ho vam destacar, quan parlava del cas de pederàstia de Castelldans, en què vostè va dir això.
I que vull demanar, i ara sí que parlo en nom propi, perdó a tots els menors i a totes les persones que s'hagin pogut veure afectades per aquests fets. Perdó perquè entre tots, no hem pogut evitar aquests fets i, per tant, no hem pogut evitar un dolor que ja s'ha produït en molts casos.
Una política demanant perdó en nom de l'administració. És per això que l'han escollit també portaveu del govern?
No, ben segur que no. Perquè
no és habitual, no. Estarà d'acord amb mi.
Aquest va ser un fet molt dur i continuo pensant el mateix. Però jo crec que el conjunt de polítics d'aquest país, i vull pensar que de qualsevol govern, ha de ser capaç de fer plantejaments d'aquestes característiques. És a dir, més enllà de que les qüestions depenguin d'una persona o de que aquest reconeixement de que les coses es podrien haver fet millor col·lectivament puguin solucionar alguna cosa en un moment donat, jo crec que aquest reconeixement l'hem de poder fer. En tot cas, som persones, els nostres equips també són persones, i les persones ens podem equivocar, i està bé rectificar quan es pot. Aquest cas és una mica diferent. Jo demanava perdó, insisteixo, per entre tots no haver estat col·lectivament capaços d'evitar dolor amb uns infants, en aquest cas tutelats per la Generalitat al llarg dels darrers anys.
Com va anar la primera roda de premsa, posterior al govern?
Doncs jo he de dir que bé, em vaig sentir còmode. No, 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 això ho ha dit vostè.
Jo
em vaig sentir còmode amb els mitjans de comunicació. Vaig dir que...
Ho considero un llop,
Molt bé, perfecte. Que intentaria facilitar la seva feina, però que entenia que jo no podia demanar el mateix, perquè cadascú juga el seu rol, i entenc que també el moment és força complicat des de tots els punts de vista. Jo el que intentaré, doncs, amb el meu estil i fins allà on pugui, doncs, explicar també el millor que pugui els acords de govern, explicar el que estem fent, respondre i posicionar-me com el conjunt del govern. El meu predecessor, el conseller Homs, doncs, crec que deixa el llistó molt alt, i això també per mi, doncs, és un element a tenir en compte. Crec que la primera roda de premsa, doncs, va estar impregnada una mica pel seu comiat. I crec que en aquest cas, doncs, per ser la primera, n'estic mitjanament satisfeta.
Vol canviar alguna cosa en la manera de dirigir-se a la ciutadania?
Crec que no es tracta de canviar coses. Cadascú té el seu estil, cadascú tindrà la seva manera d'explicar les coses i de respondre-les, però en tot cas jo crec que no hi ha motiu per fer cap canvi, diguem-ne, substancial, des d'aquest punt de vista.
Una pregunta de cadascun dels nostres tertulians. La Gemma Galdón.
Jo dues, però una és de sí i no.
Val. Així t'ho compro.
La primera, si vostè posa la mà al foc perquè hi haurà eleccions el 27S, perquè sembla que hem substituït la indecisió amb el terme amb temes independentistes, amb
aquesta
el tema
de la, sí, no?
De la data.
Aquesta és l'elecció, no?
Això, sí o no, sí o no. I l'altra és vinculat a les seves responsabilitats. Fa unes setmanes vostès presentaven un pla de lluita contra la pobresa, i l'oposició i els mitjans de comunicació desvelaven com en aquest pla de lluita contra la pobresa una part important del pressupost anava a pagar coses que no tenen res a veure amb la pobresa, com la T-Mobilitat, una targeta de transport que es carregava el seu import íntegre, i a més a més un tema que s'ha externalitzat a una empresa privada, que és un tema que ha sigut bastant controvertit. Vostè entén que quan la ciutadania ens assabentem de coses com aquestes, dubtem del compromís de Convergència amb els qui més pateixen?
Respecte a la primera, sí. Perquè res em fa pensar que no sigui així. Per tant, sí o no?
Perfecte.
Sí.
Gràcies.
I respecte a la segona pregunta, li aclareixo ràpidament, també va ser aquesta una pregunta que se'm va plantejar a la roda de premsa dimarts. Fixi's, el pla d'acció de govern de lluita contra la pobresa comporta una inversió de 1.000 milions d'euros. 1.000 milions d'euros. De fet, 1.066. Dels quals 50, només 50, o 50, no li poso cap més adjectiu, corresponen a aquesta T-Mobilitat. En el propi pla, en el document que hem penjat, que hem lliurat, que hem explicat als grups parlamentaris, entitats socials que han participat en la seva redacció, etc., consta identificat que, en el cas de la T-Mobilitat, hem incorporat la partida del programa sencer, perquè es fa molt difícil discernir quina part específica s'adreça, que no és menor, que és una part important, però quina part específica s'adreça als col·lectius més desafavorits, més vulnerables. Per tant, absoluta transparència, ho hem dit des del primer moment. Discrepo de la seva valoració de que la ciutadania pot pensar que enganyem quan un gruix tan important s'adreça a qüestions que no tenen res a veure. Insisteixo, d'una inversió de 1.066 milions d'euros, que el que incorpora són accions del conjunt del govern, de tots els departaments, 50 fan referència a la T-Mobilitat.
El 5%, un tema que no té cap mena de relació amb la pobresa. Una cosa és que fem una tarificació diferent.
Establirem el percentatge ben segur que s'adreça específicament a la línia concreta d'afavorir, doncs, l'accés al transport públic de les persones amb més dificultats econòmiques, però insisteixo que el gruix del pla el que incorpora són uns recursos que són necessaris, que tant de bo poguessin ser més, però que són necessaris i imprescindibles per tirar endavant unes accions totalment transversals, interdepartamentals, per lluitar contra la xacra de la pobresa.
Vicent.
Vicepresidenta, bon dia.
Bon dia.
Què se sent quan el president Mas, a principi de legislatura, va dir efectivament que havíem tocat el moll de l'os i que no hi hauria més retallades, quan es pacta durant 2 anys seguits els pressupostos amb Esquerra Republicana i quan vostès estan sempre sota sospita i sota insult i han de rebre paraules tan dolces com corrupte, lladre o indigne?
Què penso? Vol
sí,
que
se sent, quan...
que se sent.
Davant d'aquestes que semblen contradiccions evidents.
Doncs a mi, francament, el que sento és indignació quan se'ns titlla sense cap mena de prova i sense cap mena de respir amb aquests termes que vostè ha dit i que prefereixo no repetir. Hi ha una cosa important. Quan el president Mas anuncia que hem tocat os, el que penso i el que pensem molta gent és té raó. S'admet, per tant, que hem hagut de fer unes accions des del punt de vista polític molt dures, molt i molt dures, amb molt bona part com a conseqüència de l'ofec fiscal a què ens sotmet l'Estat espanyol. I aquest ofec té una clara conseqüència sobre les persones i sobre les polítiques socials. Per tant, és un setge en tota regla fiscal i social. El que vaig pensar en sentir allò és que havíem de redoblar tots els esforços per tal de preservar el moll de l'os d'aquest estat del benestar, des de tots els departaments, però especialment des d'aquells doncs, que tenen una major incidència sobre el dia a dia de la ciutadania i especialment, en el cas de benestar social i família, de les persones amb majors dificultats i dels col·lectius més afectats per l'augment de les desigualtats, que finalment és el que ha passat a Catalunya. Per la resta, jo i la resta de companys de govern, com tantes i tantes altres persones que es dediquen a la política, sigui a nivell nacional, sigui a nivell d'ajuntaments, de consells comarcals, etc., ho fem des de la perspectiva del servei públic. Per tant, jo poso sempre en valor, intento posar sempre en valor l'honestedat i la netedat absoluta de tantes i tantes persones que estem dedicant doncs, una part important de la nostra vida a treballar pels altres. I això crec que no mereix que se'ns posi en cap altar, però crec que també demana que no se'ns etiqueti com a persones corruptes, insensibles, neoliberals o qualsevol altra cosa pitjor.
O indignes.
O indignes.
Alejandro López Fonte.
Bon dia.
Bon dia.
A veure, a mi em preocupa com ciutadà que el 28 de setembre hi pugui haver un govern que prengui accions fora de les lleis. Vostès han dit que si guanyen això ho faran. Això és el que signen en el full de ruta amb Esquerra Republicana. La meva pregunta és, amb quins suports internacionals hi compten per convalidar les seves accions?
Jo, en primer lloc, li nego la major, perquè enlloc, en cap full de ruta, ni enlloc, hem plantejat que treballarem al marge de la llei. Tot el contrari, el que volem és assolir una majoria suficient en un marc absolutament democràtic, com són unes eleccions, on ens presentarem diferents forces polítiques, les que siguin. Abans parlàvem, no?, de possibles, doncs en aquest cas, denominacions, de llistes o plantejaments electorals diversos, amb tota nitidesa i amb tot de desacomplexament des del punt de vista del que ha de ser el futur polític del nostre país. Clarament, la llista de Convergència Democràtica, la llista que aglutini la figura del president i les persones que així l'acompanyin, ho farà en aquest sentit. I estem parlant d'unes eleccions democràtiques que s'emmarquen en un marc clarament democràtic. A partir d'aquí la constitució d'un Parlament sobirà i també perfectament democràtic per anar treballant en aquesta direcció, sempre i quan una majoria suficient així ho vulgui. Això no és treballar al marge de la llei i, com vostè sap, des d'un punt de vista internacional, doncs crec que és prematur parlar-ne, perquè Europa és un club d'estats, com hem dit sempre, que es posiciona a partir d'aquelles realitats o a partir d'aquells processos que van assolint un gruix important. Tenim exemples de tot tipus, tenim exemples molt clars, i jo darrerament doncs, també n'he tingut constància al respecte, d'observar amb molt respecte tot el que està succeint a Catalunya, pel civisme, per la força ciutadana que està agafant un procés que es miri per on es miri, és clarament democràtic.
Jaume Barberà.
Sí. Una molt ràpida que acaba de dir vostè i després...
Només te la compro si és monosil·làbica com la Gemma, eh?
Sí, sí pot ser monosil·làbica.
Doncs vinga.
Però monosil·làbica de
llaure. No.
La feina és meva, aleshores.
Això depèn de la vicepresidenta. Vostè acaba de dir majoria suficient. Quina és majoria suficient?
Ah, aquesta no és una pregunta que es pugui respondre amb un sí i amb un no, eh? O que no es pugui
sí,
respondre amb
pot
un
dir,
no.
Sí, pot dir 90 diputats, pot dir 70, pot
68
dir 80,
té 4
pot dir...
Hi ha diferents maneres de veure-ho. A les enquestes que avui comentàvem a l'inici de la tertúlia feien referència al que és una majoria absoluta, però tothom sap que majoria és majoria, és a dir, aquella força que permeti treballar amb normalitat. En aquests moments, en el Parlament de Catalunya, hi ha una força política que no té majoria absoluta, que té 50 diputats, però que amb la suma de suports, en aquest cas l'Esquerra Republicana, però en molts casos parcialment amb altres suports, pot tirar endavant els seus plantejaments, i això es considera una majoria suficient. Per tant, haurem de veure quin és el resultat. Nosaltres treballem, i entenc que tothom ho farà, per aconseguir la majoria més còmoda possible, perquè aquest no és un procés contra ningú, és un procés al màxim d'incloent, i per tant el que volem, i per això la crida també del president Mas a les entitats sobiranistes en aquest sentit, per aglutinar un espai que sigui el més majoritari possible. Jo no el vull etiquetar amb noms, amb nombre de diputats.
Jo repreguntaria, però ja veu vostè el Jofre que m'està amenaçant. Així que he de passar
l'altre.
No, jo no
l'he vist. Així
no que he de passar l'altre. Vicepresidenta, divendres passat es va acabar el curs escolar de tots els efectes, és a dir, ja no hi ha nens a cap col·legi de Catalunya. Vostè pot assegurar també, com a consellera de Benestar, i a més en coordinació amb el Departament d'Ensenyament i dels Ajuntaments de Catalunya, que aquest estiu no hi haurà cap nen a Catalunya que passi gana?
El que puc garantir és que totes les famílies que doncs, són derivades pels serveis socials bàsics, perquè durant l'any, perquè això és un tot, oi que sí? Vostè per això fa aquesta pregunta, que trobo que és molt pertinent. És un tot, l'atenció a les famílies i, per tant, l'accés a l'alimentació bàsica ha de durar tot l'any. La coordinació entre el Departament d'Ensenyament, el Departament de Salut, l'afegiria, el Departament de Benestar Social i Família i els ajuntaments, les àrees bàsiques que diem, és bona i l'hem intensificat en els darrers anys i comptem amb instruments nous perquè aquesta coordinació sigui el més potent possible. I a més, per segon any consecutiu, per segon estiu consecutiu, hem habilitat tot un seguit de serveis i de places que ens permeten arribar fins a 8.000 nens i nenes al conjunt de Catalunya que podran tenir garantit l'accés al lleure educatiu, important durant l'estiu, amb igualtat de condicions com el conjunt de nens i nenes del país, que incorpora, insisteixo, aquest accés a l'alimentació bàsica amb diferents formats i maneres que suposo que ara no tinc temps d'explicar, però que hem explicat també doncs, públicament.
Ja li repregunto jo en nom del Jaume Barberà. Creu que les entitats sobiranistes s'avindran a formar aquesta llista que proposava el president?
Jo no hi puc entrar amb això perquè crec que hem de ser molt, molt respectuosos i molt curosos. El president ha plantejat una invitació a aquestes entitats, ha fet un plantejament de demanar la màxima unitat possible i que puguin aglutinar doncs, aquesta unitat, i a partir d'aquí crec que hem de ser respectuosos de que totes elles, totes tres, han de poder reflexionar internament i cadascuna d'acord amb els seus ritmes i la seva realitat interna, que com tot en aquest país, afortunadament, és molt, molt divers i molt plural, i a partir d'aquí doncs, esperar el seu posicionament. Insisteixo amb tot respecte.
On sí que pot dir-hi alguna cosa si vostè s'hi veu, en aquesta llista amb
no,
el president, del
no,
president
tampoc,
la preposició que
vulgui. Tampoc, perquè com ell mateix ha dit, està al servei del que les entitats puguin en un moment determinat plantejar, només faltaria que no ho estiguéssim nosaltres. A disposició per fer, per no fer, per ser-hi i per no ser-hi.
I amb les noves responsabilitats tindrà temps a partir de l'octubre de veure la cinquena temporada de Homeland?
Espero que sí. Si no, tinc el senyor Pere Mas, que em podrà informar.
No, la quarta.
La quarta.
No, la quarta ja ha acabat.
La cinquena.
La quarta ja ha acabat. La cinquena.
Però sí que l'informen a vostè.
Canviï d'informador. Truqui'm a mi. Truqui'm a mi, perquè ja veu que
falla. Jo estic al dia.
Això de la sèrie és
un destrossa perquè la quarta ha acabat.
Això de la sèrie és un destrossa en tot. I
el cul s'ha acabat a temps.
Sí, per això li pregunto si a partir de l'octubre podrà veure la cinquena
la
que passa a Berlín.
Ara la sèrie és True Detective.
No, deixi'm parlar amb la senyora vicepresidenta que tenim un negoci sobre Homeland.
Sí, sí, m'afegeixo.
M'agrada moltíssim.
El documentar-ho. La cinquena passarà a Berlín, és el que sabem, i que aniria com els anys anteriors. Començaria a mitjans d'octubre i acabaria pels vols de Nadal.
Intentaré veure. L'ha tingut els i baixos, aquesta sèrie, com totes, no? A vegades les que duren molt de temps, però a mi m'ha agradat moltíssim i, a més, he trobat doncs, uns seguidors, com és el cas del senyor Pere Mas i ara vostè, doncs, també fantàstics. Intentaré seguir-la. Com que es pot fer per diferents mitjans, doncs intentarem fer-ho.
Li puc fer un atracament a l'estil Jordi Basté?
No.
Va sobre això. L'any que ve, quan la temporada que ve, sí, quan s'estreni
sí?
Homeland, la cinquena temporada, ve aquí amb el Toni de la Torre i el Pep Prieto a comentar l'estrena de la cinquena temporada.
Doncs cap problema, i tant. Ja m'ho prepararé bé, perquè també serà una tertúlia d'aquestes incisives.
Per comentar l'estrena de Walking Dead, no la convida?
No tenia fins al moment això mateix, que tingués interès per aquesta sèrie, per Homeland sí. Vicepresidenta, consellera i portaveu, moltíssimes gràcies per haver estat aquí i d'haver-nos concedit al Món a RAC1 la primera entrevista des que és al càrrec.
Moltes gràcies a tots vostès.
Són les 10:07.